Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les subvencions per fer front al lloguer d'habitatge per a joves de fins a 35 anys es poden demanar a partir d'aquest dilluns 11 de març i fins al 12 d'abril. Les ajudes es concedeixen tenint en compte els requisits de la convocatòria, no per ordre d'arribada de la sol·licitud. Per optar a la subvenció, cal estar empadronat a l'habitatge on es sol·liciti l'ajuda abans de l'11 de març, així com que els ingressos anuals per persona no sobrepassin els 24.301,58 euros. A més, cal que el preu del lloguer que es pagui abans de presentar la sol·licitud de l'ajuda no superi els 950 euros. En Comú Podem vol universalitzar les activitats extraescolars de tots els infants i joves de Sant Cugat. El grup municipal presenta una moció al ple per avaluar l'accés a aquest tipus d'activitats al municipi en funció de la situació socioeconòmica de les famílies i crear una línia de subvencions per a que qualsevol alumne pugui realitzar extraescolars. Ho explica el portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez.
La idea és un sistema de beques que, en base a renda i a tarifació social o el que es consideri, doncs es pugui becar a aquells alumnes que ho necessitin. No? O sigui, no es tracta només d'incorporar aquells alumnes que queden fora, que sí, sinó que és establir una línia, no?, de finançament per tal que qui s'ho pot pagar, doncs, evidentment ho pagui i no passa res, però que qui no pugui, doncs que d'ahir. Per tant, les extraescolars es puguin universalitzar.
Segons recorda el text de la moció, el 92% dels infants i joves de famílies de nivell socioeconòmic alt realitzen activitats fora de l'horari escolar, mentre que en el cas de les famílies amb nivell baix, aquest complement educatiu només arriba al 66%. La primavera tornarà a ser complicada per als al·lèrgics, segons les previsions de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Tot i que amb la sequera es podria pensar que els nivells de pol·len caurien, la realitat és justament la contrària. La coordinadora de la xarxa, Jordina Belmonte, explica que les plantes estan fent unes explosions florals molt importants i la quantitat de pol·len que recullen els diferents captadors que hi ha repartits arreu del país superen ja les mitjanes històriques registrades des de 1994. Amb la sequera, detalla, les plantes posen molt més esforç en reproduir-se i les quantitats de pol·len que alliberen són extraordinàries. El PP vol que el govern de Sant Cugat es comprometi a no incrementar la pressió fiscal a través dels tributs de competència municipal. A través d'una moció, els populars justifiquen la petició en la consideració que les ordenances fiscals de la ciutat es troben en valors elevats, als quals se sumen el tribut metropolità i la futura taxa de residus.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Cinèfil, un podcast de cinema i sèries en català. Presentat per Jordi Sardinya. Amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia.
Ei, cinèfiles i cinèfils, com esteu? No. No és que m'hagi canviat la veu de sobte, és que jo no sóc el Jordi Sardinya, la persona que habitualment us parlava en aquest moment. Què està passant? Bé, és molt simple. El Jordi ha de deixar temporalment aquest podcast per motius professionals. I, mentrestant, jo, l'Adrià Muñoz, director de Ràdio Cambrils, ocuparé el seu lloc com a presentador d'aquest espai. Quina responsabilitat, mare meva. Però tranquils, que l'estimat Jordi, al qual ja trobem a faltar, tornarà en un futur ben proper. El que no canvia és l'estructura del podcast. Per tant, començarem amb la nostra habitual tertúlia, amb J.R. Armadàs, director de la revista digital El Cinèfil, i el Joan Miquel Mas, col·laborador de la publicació. I avui, com no podia ser d'una altra manera, parlarem dels Oscars de Hollywood que es lliuren la matinada de diumenge. I en la secció de col·laboradors, avui tornem a comptar amb el Joan Andreu Romaní i la seva clàssica secció, el rànquing. I tot això gràcies, com sempre, al servei tècnic i de realització de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia. Llums, micros, acció. Comença el Cinèfil Podcast. La nit més esperada per tots els cinèfils del món ja és aquí. Aquest diumenge són els Oscars, la gala més prestigiosa i important del món del cinema que reunirà, com cada any, talent, glamour, alguna polèmica viral també, segurament, celebracions merescudes i més d'una injustícia. En parlarem avui de les nominades a millor pel·lícula d'aquesta 96a edició, però també volem aprofitar per posar l'ull sobre aquelles que es quedaran fora o que s'han quedat fora de joc. Pel·lícules que prometien però van tornar de buit, o també que van ser ignorades a les categories més fortes. També parlarem d'actrius i d'actors amb carreres brillants però menys tinguts pels acadèmics. També gèneres que, tot i omplir sales, eren considerats menors i, per tant, es van quedar sense premis. En definitiva, parlarem de moltes coses relacionades amb els Oscars i ho farem amb J.R. Armadàs, que és el director del cinefil.cat, i també amb el Joan Miquel Mas, que feia una secció i que des d'avui s'incorpora a la nostra tertúlia. Molt bona tarda, nois, què tal?
Què tal, com va això?
Molt bona tarda.
Bona tarda, doncs molt bé, molt bé. I bé, si voleu, doncs bé, comencem, perquè tenim molta, molta teca, moltes coses a comentar, i comencem per allò que és més immediat, JR, Joan Miquel, parlem dels Oscars d'enguany. Si hi ha una preferida clara aquest any, tot apunta que és Oppenheimer, amb 13 nominacions, que, en fi, doncs, fa pinta que aquest any serà, oi, l'any de Christopher Nolan, però, en fi, ja se sap que també hi ha pel·lícules bones, pel·lícules que han aconseguit bones crítiques, com Poor Things, Killer of the Flower Moon, també Barbie, tot i que sembla, doncs, que ha perdut una mica de volada, però, en fi, tenen 11, 10 i 8 nominacions. I bé, també hi ha un altre factor que és, doncs, que ja ho sabem, que durant els darrers anys els Oscars acostumen a donar sorpreses. Qui apostava per Paràsits, qui apostava per Coda, o per la pel·lícula que va guanyar l'any passat. En definitiva, penseu, JR, Joan Miquel, hi haurà enguany una gran premiada? O estarà molt repartit, com la loteria de Nadal? Com ho veieu tot plegat?
Bueno, el que està clar és que no servirà per tapar forats, com la loteria de Nadal, però jo crec que sí que quedarà repartit, però també penso que és l'any de Nolan i que ja li toca. Porta una carrera que ha anat demostrant no només que sap fer molt bones pel·lícules, sinó que, a més, s'ha creat aquesta aura, no?, de cineasta perfeccionista i que tot ho fa bé, i llavors amb aquesta pel·lícula, que, a més, ha estat també beneïda pel públic, cosa que és estrany, perquè és una pel·lícula molt, molt tècnica i molt científica, però, vaja, ha agradat a un públic molt ampli, llavors penso que l'Òscar, el millor director, el té gairebé garantit, i m'atreveixo a dir que el de la millor pel·lícula també.
Sí, jo estaria una mica en la mateixa direcció que el JR. Crec que estiran bastant repartits, sobretot jo tinc molt clara millor actriu protagonista per Emma Stone, i l'Antimos també el veig una opció molt forta, en Poor Things per direcció, però és cert que els Oscars premien a vegades els directors aquests, intèrprets, artistes, i el Nolan, diríem, és el perfil, juntament amb l'Antimos, que més s'adequa, no?, en aquesta imatge que sol premiar-se. Així que crec que el millor, això, millor director per Nolan, millor pel·lícula probablement també, però tot està per veure.
No, no t'avancis, Joan Miquel, que volem fer porra al final de la tertúlia, i tot t'has avançat, però no t'amoïnis. Ostres, pot passar una mica, no sé com ho veieu, ara que comentàveu, doncs, aquest favoritisme de Nolan, doncs una mica el que va passar amb Scorsese, no?, que va acabar guanyant l'Oscar per Infiltrados, una molt bona, sí, pel·lícula, però segurament una pel·lícula menor dins la seva filmografia. Pot acabar passant també una mica el mateix amb Nolan, no? Que no dic que Oppenheimer no sigui una de les seves millors pel·lícules, però, bueno, potser no és de les més grans, tot i que això, òbviament, va d'opinions. I bé, és un fenomen estrany, no?, que acaba guanyant un Òscar per una pel·lícula que no és la teva gran pel·lícula.
Home, l'Scorsese té un màster en perdre gales dels Òscar i també ja avançant-me la porra, 2024 seguirà ampliant la llegenda perquè lamentablement, i jo crec que Killers of the Flower Moon no s'aportarà absolutament res, o com a molt, l'actriu que li prendrà l'Emma Stone, però jo també m'inclino més per Emma Stone. Dit això, sí que és veritat que quan ha passat això, que el cas de l'Scorsese no ha guanyat segons quins Oscars, tenia rivals també de molt de pes, no? I en aquest cas, Christopher Nolan aquest any té una competència que m'atreveixo a dir que és tímida o com a mínim no té grans noms. Més enllà del propi Martin Scorsese, que ja sabem que no guanyarà, l'altre gran rival que té potser és Yorgos Lanthimos, perquè no penso jo que guanyi Justine Triet per Anatomy of a Fall, o Jonathan Glazer per La zona d'interès. Per tant, crec que en aquest cas la competència li juga a favor, perquè sí que és veritat que no té un gran rival que diguis, ostres, és que la cosa està dividida. Vaja, jo crec que les cases d'apostes que guanyi Nolan ho paguen molt poquet.
Sí, sobretot arran del que comentaves de Scorsese i de com al final acaba guanyant per una peça menor, també s'ha de pensar que en Christopher Nolan s'ha anat forjant una mica la seva carrera en pel·lícules de ciència-ficció, que és un gènere, i bé, sobretot se va fer molt conegut en pel·lícules de superherois, que això per membres de l'Acadèmia de Hollywood és una mica pecat mortal, no? Aleshores, no ens estranyaria que quan al final fa un drama històric convencional, no? Una mica que fa reflexionar sobre el temps en el que podem estar ara i de com aquest final de la Segona Guerra Mundial ha marcat la nostra actualitat, doncs té més papers per guanyar-la, però també pel tipus de pel·lícula, diguem-ne, no? Perquè fins ara, com a director, mèrits n'havia fet, només que tocava els gèneres que no agraden tant als acadèmics.
No, perquè en algun moment haurem de tocar el tema de per què les pel·lícules de gènere fantàstic no guanyen Oscars, eh? Ja ho tocarem en algun moment,
en algun
però
moment
és veritat
que
això, i potser l'única excepció en aquest cas de Nolan va ser la pel·li de Dunkirk, que sí que també era una pel·lícula bèl·lica, però que en aquest cas tampoc li va reportar gaires alegries.
Sí. De fet, amb Dunkirk, jo record quan la van estrenar les rodes de premsa que feia ell, que encara estava amb el seu xip una mica de trencar esquemes i ell havia volgut fer com aquest joc temporal, no?, de les tres històries, tres temporalitats que es van barrejant, i a una entrevista comentava, és que no volia fer la típica pel·lícula de guerra que surten els generals en el despatx amb un mapa gran. I al final, curiosament, si guanya un Òscar serà per una pel·lícula de guerra que tot el que veus són els despatxos, no? Les pambalines de tot el conflicte.
Sí, sí, molt curiós. Estem parlant de, bueno, sobretot d'Oppenheimer, perquè és la gran favorita, però també heu fet menció a Poor Things, a Killers of the Flower Moon, que el JR ja ha deixat clar que no, que no rascarà gaire cosa. No en parla gaire de Barbie, perquè la temporada de premis, diguem-ne, que s'ha anat desinflant i no sembla que hagi de donar la sorpresa. Però també tenim, com passa cada any, doncs, pel·lícules de menys pressupost o pel·lícules estrangeres, que no som de Hollywood, competint a categories principals. Parlem, de, per exemple, de Holdovers, de Past Lives, Anatomy of a Fall o American Fiction. És una tendència que hem vist els darrers anys i amb resultats positius, perquè aquestes pel·lícules a vegades doncs, tenen 4 o 5 nominacions, però són a les categories importants i de tant en tant, doncs, com dèiem, han rescat alguna grossa. Quina penseu? I penseu que hi ha alguna pel·lícula que pugui donar aquest any alguna sorpresa, alguna coda o alguna a tot arreu a totes hores?
Home, sorpresa al nivell de Coda, que és que guanya la millor pel·lícula, no. Ara bé, sí que és veritat que com bé comentaves, i en els darrers anys ha estat una tònica, i jo crec que això seguirà en els propers anys, i és que aquestes pel·lícules que, com tu bé dius, semblen més independents, o que com a mínim no les veiem com grans blockbusters, es fan un lloc aquí entre les nominacions. Això també passa perquè han ampliat el nombre de nominats a la millor pel·lícula, no? Això ha passat, doncs, que, per exemple, nominessin pel·lícules com Black Panther, que encara no entenem com és que va passar, però, clar, com a mínim aquest any que no tenim superherois d'aquesta mena, sí que s'han colat pel·lícules com Past Lives, que és una pel·lícula intimista molt bonica sobre una història d'amor també en tres etapes temporals, i que guanyi o no guanyi premis, que ho veig difícil, tot i que només, jo crec que en aquest cas només el guió pot tenir alguna opció, sí que el que ens fan és descobrir cineastes i actors i actrius nous, no? Aquesta directora que venia del no-res, no? Celine Song, em sembla que es diu, si no vaig equivocat, doncs, ostres, ja ha signat la propera pel·lícula, ja s'està posant a treballar i s'acaba de fer un nom així ràpidament. També va passar en el cas de la directora de Nomadland, la Chloe Yang.
Sí, Chloe Zhao.
Chloe Zhao.
Que després va dirigir Eternals, pot ser, Marvel.
Correcte, vull dir que gràcies a aquestes candidatures de més, segurament, o Jonathan Glazer, que a la zona d'interès ja havia fet altres pel·lícules, aquest sí que no se'l coneix de nou, però que per fi ha arribat al cap perdona, a dalt de tot, dels Oscars amb una de les seves pel·lícules, no? I penso que això està molt bé perquè dona una mica de varietat, no? Abans només amb 5 pel·lícules acabaven optant molts blockbusters, moltes grans produccions, i ara això ha obert una mica més el ventall i fa que pel·lícules que a priori serien més secundàries a les gales de fa molts anys, ara acabin tenint més protagonisme i després acabin rascant algun d'aquests premis, eh? Perquè jo estic segur que Anatomy of a Fall acabarà guanyant alguna cosa, Holdovers acabarà guanyant, per exemple, actriu secundària i possiblement alguna cosa de guió, i American Fiction, que per cert la podeu trobar a Amazon Prime, doncs és possible que també em sembla que li toca guió adaptat sigui una de les candidates a guanyar-lo.
Ara que has dit lo d'Amazon Prime, n'hem recordat que avui he vist que Past Lives està disponible a partir d'aquest diumenge a Filmin. Val? Només
veritat,
com a notícia.
Del dia 10, és veritat. Sí, sí.
És que avui l'he vist anunciada al catàleg i he dit, mira, ho inclouré aquí dins. Sobre el que generava de les pel·lícules menors, tinc una mica la teoria per un rumor que vaig sentir, hauria d'acabar de confirmar sa informació, que en els darrers anys a l'Acadèmia de Hollywood hi ha anat a molt de directors i tècnics de més països que els Estats Units. La qual cosa fa que a l'hora de seleccionar pel·lícules dels Oscars sí que tingui un caràcter més obert a cinematografies molt distintes. El que passa que, i aquí vendria la meva teoria una mica loca, veníem d'uns anys on el cinema pròpiament de Hollywood tot eren seqüeles o remasteritzacions o reboots d'idees poc originals. En canvi, enguany ha tingut un fenomen enorme, bé, el 2023, un fenomen enorme, que va ser el Barbenheimer, on pel·lícules que no eren ni una seqüela, ni de superherois, ni de cap tipus comercial, diguem-nos com de primeres, de cop són uns booms comercials, omplen les sales de cinema, la gent es torna boja, i sembla que aquest seria una mica el renaixement que podria tenir Hollywood. Aleshores, no m'estranyaria que, com que al cap i a la fi l'acadèmia és de Hollywood, és americana, i també primers de casa una mica diran, no m'estranyaria que enguany aquestes no donessin una sorpresa com podrien haver donat a edicions anteriors. No?
I no oblidem que a les acadèmies de cinema voten els acadèmics, que sembla una obvietat, sí. Però què vol dir això? Que la gent del carrer no vota, i per tant el que acaben votant són professionals del cinema repartits als diferents països. Els Goya voten els professionals del cinema espanyol, els Gaudí els professionals del cinema català, i els Oscars els professionals del cinema dels Estats Units, i que, com bé diu ara en Joan Miquel, sí que últimament, com que els Estats Units fa una mica com de mare de tothom, doncs ha acabat abraçant a cineastes i actors i actrius d'altres països, no? Doncs, per exemple, per posar els casos espanyols, Almodóvar, Bardem i Penélope Cruz, o el mateix Bayona, són acadèmics de Hollywood i també són acadèmics espanyols, no? I, per tant, això sí que és veritat que ha donat fenòmens com la gran sorpresa que guanyés Parasite ara fa poc, que això sí que va ser un xoc total, mundial, de que una pel·lícula coreana s'emportés l'Oscar a la millor pel·lícula.
Que era molt bona, també s'ha de dir.
No li traiem ni un mèrit, però, sí. Clar, segurament la història ens havia acostumat a que això no passés.
Clar.
I si anem només 20 anys enrere, teníem la pel·lícula de Tigre i Dragón, d'Ang Lee, que aquell any se'n va d'uns quants premis, i que va d'alguna manera fer-nos redescobrir, o com a mínim a Occident, el gènere de wuxia, però que es van portar Oscars dels que anomenem tècnics, no? I no mai ens haguéssim imaginat que una pel·lícula com aquella pogués guanyar millor pel·lícula.
I en canvi, perquè era un Boixià que és fantasia i la fantasia està...
Aquest, no? Sí, sí, tenia doble hàndicap. No, era parlada en xinès, protagonitzada per actors orientals i a sobre fantasia i arts marcials, no? Però vaja, després, mira, ha d'arribar un coreà amb una pel·lícula que també té algun tret fantàstic, perquè Parasite, sí, no sé si la definiria com a gènere fantàstic, però bueno, tampoc és 100%, per exemple, un thriller, i en canvi doncs, va aconseguir guanyar la millor pel·lícula per sorpresa de tots.
I en aquest sentit, doncs una mica la línia del que esteu comentant, abans sempre es parlava, no?, d'aquestes pel·lícules d'Òscar, no?, com si fos un gènere, no? Aquesta pel·lícula què és? És un thriller? És una pel·lícula d'acció? No, no, és una pel·lícula d'Òscar, no? Són pel·lícules que semblaven que estaven fetes per guanyar Òscars. Però, com dieu, doncs, últimament ha guanyat tot arreu, a totes parts. Parasites, en fi, pel·lícules que, com bé comentàveu ara, doncs, no estaven fetes per això, en principi. Penseu que això, aquest model de pel·lícula, aquest, entre cometes, gènere cinematogràfic, que són les pel·lícules d'Òscar, ha mort per sempre o tornaran?
Jo crec que va una mica en la línia del que ara comentaven de l'ampliació del perfils a l'Acadèmia de Hollywood, no? El moment en el que comences a admetre altres visions, allò que has fet sempre acaba avorrint una mica, no? I un drama històric supertrist en el qual tinguis una Meryl Streep plorant perquè entra un camp de concentració, pues és un gènere que potser ara... ja no té tanta tirada ni entre el públic ni entre els acadèmics, no? També ara em contradic una mica amb el que dèiem al principi de Nolan podrà guanyar perquè ha fet un drama bèl·lic.
És que aquest any serà una excepció.
Clar, jo no sé si dir que estem davant d'un nou retorn de Hollywood, que potser no serà tan exagerat com havia estat, però que tornarà a ressonar amb el que havíem vist feia 15, 20 anys... estaríem una mica entre això, però al mateix temps, com que ja han arribat totes aquestes altres influències, el que se li demanarà a una pel·lícula d'Òscar serà més que emocionar-te amb això, amb un dramón, o un thriller d'aquests intensos.
Existir seguiran existint. Jo penso que com vaja, aquestes pel·lícules d'Òscars que diu han estat molts anys allà, a més sent èxit no només de premis, sinó de públic. El que és veritat és que, per sort, s'està obrint el ventall i, com dèiem, això de que s'obrís a 10 pel·lícules nominades doncs fa que te les miris ara mateix totes iguals, no? I ha estat nominada Oppenheimer com Past Lives o com Anatomy of a Fall. I per tant, d'alguna manera les iguala. Ara bé, tot i que aquest any serà una excepció, si mirem enrere els últims anys, és veritat que han guanyat pel·lícules que no són d'aquest tipus, i fins i tot si té una miqueta més enrere, quan Guillermo del Toro va guanyar The Shape of Water, també és una pel·lícula de monstres, si t'ho pares a pensar, no? I que jo ho vaig celebrar molt, també, per això, no? Perquè, ostres, per fi, una pel·lícula de gènere fantàstic és capaç de guanyar un Òscar.
Guillermo del Toro ens cau bé.
És sí, no, home, no, i tant. Ens cau bé, només faltaria, no? I, a més, ha fet pel·lícules aquí amb actors catalans, vull dir que encara ens cau el doble de bé. Però això és un fet positiu. Jo crec que haguem superat aquesta rèmora, no?, de grans pel·lícules. I si mires el cartell d'aquest any, d'aquestes pel·lícules d'Òscar tindríem només Oppenheimer i l'Scorsese amb Killers of the Flower Moon. Pel·lícules històriques, no?, grans temes...
Bueno, La Societat de la Nieve és una mica pel·li d'Òscar, si ho penses.
Sí, però com que no la tenim a la final... No?
Clar, no, sí. No és millor pel·lícula, però sí que seria una mica el perfil, sí, de pel·lícula
seria
emotiva...
Seria el perfil, sí, 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 sí.
Ara que heu tret...
Ara hi he pensat...
Ara que heu tret, que ha aparegut el tema, són Òscars amb una mica d'accent català, perquè tenim La Societat de la Nieve, que és una producció en part catalana, en la qual hi treballen també persones d'aquí, de casa nostra, dues nominacions, oi? I també tenim Robot Dreams, que és una producció que no és catalana, bueno, no és catalana parlada, perquè és una pel·lícula muda, però que, no, que, en fi, que és una producció d'aquí, de casa nostra. Com ho veieu? La Societat de la Nieve pot rascar alguna cosa? Sembla difícil, tenint en compte que la competència és molt dura. Una mica el mateix en el cas de Robot Dreams, que segurament seria una gran sorpresa. Com ho veieu? Hi ha alguna possibilitat d'acabar diumenge, dilluns, amb un Òscar aquí a casa nostra?
Jo, La Societat de la Nieve, maquillatge, per molt bé que estigui, perquè realment és una feina impressionant el que han fet, maquillatge i perruqueria diria que no, perquè Les altres nominades, sí, Poor Things és increïble, la feina en aquest sentit, tota la feina de producció, i per tant m'estranyaria que li donessin. Ara, millor pel·lícula de parla no anglesa, només que sigui pel fenomen que ha estat, que vulguis que en el final és de les pel·lícules més vistes de Netflix de la història a tot el món, no només als països de parla hispana, només per aquest tema i perquè, com ara deia, és una pel·lícula molt d'Oscar, és un drama històric, potent, amb molt, molt bones interpretacions. Per aquest sentit, jo li veuria possibilitats a la Societat de la Nieve. Robot Dreams m'encantaria, seria com un regal vengut del cel que guanyés, perquè realment és una pel·lícula preciosa. Jo recordo quan la vaig veure a Sitges, que anàvem puntuant les pel·lícules, després li anava passant el JR, i surt de Robot Dreams i dic, aquesta pel·lícula no té un 10, té un 15, saps? És preciosa. Ara, és que està de vora de Miyazaki i Spider-Man, encara que sigui superherois, té una feina d'animació molt espectacular. O sigui, Spider-Man és una pel·lícula que realment només la part visual et deixava clavat a la cadira i al·lucinant. I en Miyazaki també tenia tota la part fantasiosa dels canaris del final, que no sabies on ficaves, realment. Hi ha una feina d'animació i d'història, que sobretot aquestes dues, que al seu costat, Robot Dreams és una pel·lícula molt més petitona, molt més íntima, una mica com el Past Lives, seria, no?
Sí.
En aquest sentit, que jo la vaig trobar preciosa, que la recomanaria a qualsevol persona, però no crec, sincerament, que tingui tantes possibilitats.
Jo coincideixo amb aquesta última part. El problema de Robot Dreams és la que té una competència molt dura. I, a més, el problema afegit de que Miyazaki sabem que és l'última pel·lícula i serà gairebé com un Òscar honorífic el que li donaran pel que ha significat per la història de l'animació. Si no, possiblement, la competència encara la guanyaria i seria Spider-Man, possiblement també pel nivell d'espectacle i per l'impacte que ha tingut. I això sense desmereixer en cap moment Robot Dreams. Però no oblidem el que deia el Joan Miquel, és una pel·lícula petita comparades amb totes aquestes, i arribar aquí ja ha estat un gran què, perquè se'n fan moltíssimes de pel·lícules d'animació, no només a Hollywood, sinó arreu del món, i per tant que aquesta pel·lículeta, que compta amb, com deies, amb una producció catalana i amb un director d'aquí, que realment ha estat molts anys, hagi arribat al cor de tanta gent i fins i tot arribi a la nominació a l'Oscar, ja és el premi, tot i que sigui un eufemisme estúpid, però vaja, lamentablement, jo crec que aquest any anirà pel Miyazaki, perquè servirà com a Oscar pòstum, no, per pobre estar viu, però sí honorífic per tot el que ha fet al llarg dels últims 40 anys amb l'estudi Ghibli. I respecte a Bayona, a veure, jo ho tinc tan clar com el Joan Miquel, jo no crec que guanyi, perquè també amb els Oscars hi ha moltes vegades vots d'aquests polítics creuats i per cada bé, i que el que passarà amb la zona d'interès, que jo crec que és la que guanyarà, és que com que no guanyarà res més, li quedarà aquesta com a premi de consolació. I jo crec que hi haurà molts acadèmics que diran, home, no hem votat a Zone of Interest a millor direcció, a millor pel·lícula, i llavors l'altre lloc on ens queda per votar-la és millor pel·lícula internacional. I això crec que li jugarà molt en contra al Bayona. Ara bé, també et dic que si poguéssim saber quina quedaria en segona posició, estic segur que quedarà en Bayona. I tant de bo m'equivoqui, i la pròxima vegada que el veiem aquí per Barcelona sigui amb un Òscar a la butxaca.
Exacte.
Parlem d'una de les categories...
I perdona, sí. I Perfect Days sí, de Wim Wenders.
Aquest any hi ha molta competència, eh?
No, hi ha una competència molt gran i és una pel·lícula hipnòtica i genial i fantàstica, eh? Però tot i així, jo crec que tenen més pes encara Zone of Interest i La Sociedad de la Nieve.
Com deia...
Hi ha Anatomia d'una caiguda, ja com que també té l'actriu...
No, però és que Anatomia d'una caiguda
no
hi ha un error de l'Acadèmia Francesa, sí. Que és que no l'han presentat.
Ah, és vera, sí. Ja van la Juliette Binoche cuinant.
Clar, efectivament, no? Van presentar la Juliette Binoche i el Benoît Magimel fent allà una bullabesa i se'ls ha acabat l'Òscar.
Ostres.
Perquè jo crec que això, aquí també va passar en els seus moments amb l'Almodóvar i em sembla que era Hable con ella... Mm. Que va pillar un bon rebot a l'Almodóvar perquè l'Acadèmia Espanyola no la va presentar aquell any com a millor pel·lícula internacional o estrangera, com se li deia llavors, i va acabar guanyant dos Oscars, em sembla, a millor guió, si no vaig equivocat, i no sé, em faig dir quin altre. I la pròpia... No, la Penélope no, que va guanyar per Vicky Cristina Barcelona. Bueno, va acabar estant nominada a altres categories i no a millor pel·lícula internacional, perquè no oblidem que la millor pel·lícula internacional es decideix a partir del que les acadèmies dels respectius països envien a Hollywood. I, per tant, aquest any, sí, sí, França no ha enviat Anatomia d'una caïda. I, per tant, no pot estar nominada. I això també, el que llavors hem de destacar, és un altre contrapès que tenim als Oscars, que jo crec que cada any es fa més evident, que és el Festival de Cannes.
Clar, és que els festivals estan guanyant ara molt de prestigi que totes aquestes injustícies que anem xerrant dels Oscars els ha fet perdre, no? Perquè ara que una pel·lícula hagi passat per Cannes és el lloc on volen exhibir tots els grans directors.
Correcte.
No?
I aquest any teníem Killers of the Flower Moon a Cannes, teníem Zone of Interest a Cannes i teníem Anatomy of a Fall a Cannes, que va guanyar el Festival de Cannes. Per tant, són ja tres pel·lícules que van passar per allà i que han acabat nominant l'Òscar a la millor pel·lícula. Vull dir que el contrapès que cada vegada fa més Cannes i altres
Venècia,
festivals,
també.
Venècia...
Things, crec que se va estrenar a Venècia,
per
la Sociedad de la Nieve també.
Sí, sí, històricament diria que, per exemple, Shape of Water del Guillermo del Toro va guanyar Venècia. Vull dir que cada vegada més, per tenir el termòmetre posat als Oscars, va haver el mes de maig i el mes de setembre o agost-setembre parar atenció a què passa pels festivals aquests, perquè moltes vegades les pel·lícules que guanyen o que sonen molt en aquests dos festivals, o també Sant Sebastián, tot i que és en una categoria una mica menor, acaben després tenint ressò als Oscars.
Com dèiem abans, parlem també de d'oblits, parlem d'actors, d'actrius, de directors, d'injustícies.
Que estàvem aquí molt seriosos, jo he vingut aquí amb els ganivets esmolats. Va.
Exacte. Aquest any, qui no està nominat, per exemple, parlem d'actors, d'actuacions, qui no està nominat enguany? Doncs no està Leonardo DiCaprio, no està Barbie... Margot Robbie.
No està Barbie, aquest és el gran. Aquest és el
Margot
gran.
Robbie.
No està la Margot Robbie.
No està William Dafoe, tampoc.
Seria, saps?
No està William Dafoe, també.
Efectivament, William Dafoe, que ja li toca, per favor, un Òscar a William Dafoe.
Exacte,
ara mateix.
Exacte, això no va dir.
Que creï una categoria només per ell, perquè se'l mereix de fa tants anys, pobre home.
Què us sembla?
Però em fa ràbia, perquè és tan bon, és bon actor i bon professional que acaba agafant qualsevol paper i sempre fa d'atent secundari, que se menja la pel·lícula fent un secundari, fent un cameo, però ja és massa petit
però
com per poder considerar-lo.
Quan va fer de Bangkok no li van donar, per exemple.
Ja.
I no era pas per secundari. Vull dir que
quan va fer de Jesús no el van nominar. O sigui.
A l'última Tentació de Cristo, de l'Escorsese, per cert, no es va menjar un torrau.
No?
No va guanyar. Ah, nominat no ho sé. Ara em fas dubtar, perquè això ja fa una mica d'anys i jo
sí,
no tinc...
És antigot. És
i què us semblen els casos que han sigut els més sonats, de DiCaprio i Margot Robbie? Què us semblen aquestes absències?
A mi em sembla més flagrant el de Margot Robbie que el de Leonardo DiCaprio.
És que Barbie té un problema. Jo estic super a favor de Barbie, però et diré una cosa. Es veu massa que és un producte. I com que ha tingut tant... No dic que sigui un anunci de Mattel, que hi ha gent que diu és un anunci de 2 hores i mitja. No, no és un anunci. És un producte amb ella mateixa. Tu me poses una pel·lícula amb exactament el mateix guió, però amb un terç de pressupost. Inclús, si hi ha alguna llegenda tipus volien fer-la de Barbie però no varen aconseguir els drets i varen haver-li de posar una altra, i fas aquella pel·lícula, jo la compararia una mica amb Rocky Horror, sabeu, el musical, que era una pel·lícula com molt queer, com molt estranya dels anys 70, que amb els anys ha anat agafant un estatus que ara cada vegada que fan una reestrena la gent es va al cinema i canta les cançons i es porta les boes i fan un munt de festa i tot. Què passa? Barbie, per mi, és exactament igual de bona, però com que ja té tot aquest envoltori de producte comercial pensat perquè puguis fer estalls justos per compartir-ho a TikTok, presència, no?, dels actors de la sèrie més LGTBI, de totes les sèries LGTBI, que és Sex Education, que m'encanta Sex Education, tot ok, és a dir, ja estic ok en quasi tot, però com que és tan producte, al final acaba deslluint-se tot el que hi ha darrere, que és un guió superintel·ligent, una proposta arriscada, una altra mirada damunt d'aquestes nines, que també se qüestiona si mateix el mal que hagin pogut fer. Però, clar, acaba sent tot aquest producte tan gran que la gent acaba pensant-se que és molt més acadèmica del que realment és. De fet, no és ni la millor pel·lícula de la Greta Gerwig. I també té una mica de sentit que al final, si tens una altra competència més potent, acabi sortint. Però clar, com que ha estat tot aquest fenomen tan viral, la gent esperava que hi hagués la Margot Robbie, que hi hagués la Greta Gerwig, i que sortissin a cantar l'I'm Just Ken i qui fos, no? I la Dua Lipa damunt de l'escenari, i escolta, a lo millor no. A lo millor no era tant, no?
Sí, sí, han fet la celebració com aquell que diu una mica abans d'hora.
I jo però la pel·li molt bé. Sí,
no, no, i tant. Jo, sí.
Vaig riure moltíssim.
A ningú li hagués estranyat que la directora i la protagonista haguessin estat nominades, i és més, s'esperava. Vull dir, ha estat en aquest cas una sorpresa en negatiu, en el sentit que no hi són. Sí. Jo també he trobat sorpresa de que els protagonistes de Past Lives no els haguessin donat nominacions, perquè tots dos estan genials, amb un paper molt, molt introspectiu i molt difícil de fer, i molt emotiu, i transmeten les emocions molt bé. I, en canvi, no hem parlat d'una pel·lícula que potser més val no parlar-ne, que és Maestro, que s'ha colat allà i que em vaig adormir al sofà 4 vegades mirant-la, em sap greu, eh? Però segurament aquest espai el podria haver ocupat alguna altra pel·lícula, i no aquesta, que això sí que és un producte per lluïment i del propi Bradley Cooper, i a més, no oblidem, produïda per Scorsese i Steven Spielberg. Vull dir que aquí tenim a sota també...
Però aquí el producte ja és com a maldestre, perquè és com, ja li veus les costures de... Sí. Vaig a fer la interpretació més intensa que pugui per guanyar-lo. Veiem que t'estàs esforçant excessivament
i al final
la resta passa una mica per baix, no?
JR, Joan Miquel, encetem la recta final d'aquesta tertúlia. I mira, us proposo un joc, això no ho teníem previst, però m'ha vingut al cap. Un joc que crec que, a més, pot ser positiu per a vosaltres, perquè és possible que us estalviï visites al psicòleg en un futur. Us demano que m'expliqueu quin és el vostre trauma preferit relacionat amb els Oscars, d'una pel·lícula que us encantava i que no va ser nominada, o una pel·lícula que pensàveu que guanyaria i no va guanyar mai. Jo us explico un parell així ràpids, d'acord? I després així us deixo temps per pensar. Un és, que és segurament el prototip d'exemple que es posa en aquests casos, que és el que va passar l'any 1998, quan va guanyar la pel·lícula Shakespeare Enamorado, i en canvi doncs, no van guanyar les altres nominades, que eren La delgada línia roja, Salvar el soldado Ryan o La vida és bella, i a més El show de Truman no va estar ni nominada. I després, doncs, allò, pel·lícules que a un li encanten i que no van rascar un Òscar o gairebé cap Òscar, no? Per exemple, doncs, que Pulp Fiction no guanyés l'Òscar a millor pel·lícula, que, no sé, que Thelma i Lewis no estigués nominada en el seu moment. No sé, us deixo... Jo he posat un parell d'exemples molt, molt típics,
sí,
molt prototípics, però...
I n'hi ha moltíssims...
Però segurament vosaltres teniu els vostres. Vinga, va, estalviem visites al psicòleg, ràpidament.
Anem a fer un viatge a l'any 1990 i anem a parlar, sisplau, de Paseando a Miss Daisy. A veure, Paseando a Miss Daisy, que estava competint amb Nacido el 4 de julio, El club de los poetas muertos, Per favor, Mi pie izquierdo, i guanya Paseando a Miss Daisy. 4 Oscars. Va. No, o sigui, no. Aquesta, per mi, és una de les injustícies i de les bajanades més grans que s'han fet a la història dels Oscars. Podem trobar d'altres, per exemple, no fa massa també, amb l'any de Crash.
Ah, sí.
Va guanyar Crash, millor pel·lícula. Tenies també la pel·lícula de Bona nit i bona sort, tenies Brokeback Mountain, una altra vegada de l'Ang Lee, que sí que va guanyar com a millor director, tenies la pel·lícula de Capote, i tenies la pel·lícula de Múnich, de Steven Spielberg, que potser tampoc és de les seves millors, però vaja...
Era d'Òscar, a Múnich, però...
O sigui, sí, és d'aquestes que dèiem...
Acaba la categoria de pel·lícula de...
Home, totalment, però en aquella època encara guanyaven.
Thriller, no tan bona, però...
Encara guanyaven les pel·lis d'Òscar i va guanyar Crash. Sí. Ei, que està bé. Però...
Babel va guanyar, no? També un any? La de...
Babel, no, millor pel·lícula diria que no, eh?
No?
Em sembla que no, ho hauríem de revisar. Però... també podem anar una miqueta més, no tan enrere, amb l'any de La La Land contra Moonlight.
Ah, però a mi això em va semblar bé, mira què et dic. És a dir, perquè si no haguéssim frustrat i tocant els nassos en el... Ara no em sortirà el nom del director.
Amb en Damien Chazelle, sí.
Si no li haguessin tant tocant els nassos en Damien Chazelle, no hagués fet Babylon, que és una de les millors pel·lícules sobre l'era dorada de Hollywood que s'han fet mai.
No, tampoc ho veig tan greu aquell any, eh? Vull dir que
Moonlight... Que Babylon, en a Margot Robbie, tampoc li van donar...
Tampoc li van donar, estava nominada, però no li van donar.
Això és gran injustícia.
I que, no sé, no, no. Que directors com Orson Welles, Charles Chaplin, Howard Hawks o Hitchcock no tinguin ni un Oscar, què us sembla? No és injust que directors que han passat a la història no tinguin ni un Oscar?
Vist en perspectiva, està clar que sí.
O Kubrick. Kubrick no té cap Oscar, tampoc.
No, no. I ningú posa en dubte avui, en ple segle XXI, que ha estat un dels directors més revolucionaris de la història del cinema, amb pel·lícules que avui en dia s'estudien a les universitats, com 2001, com la pròpia El resplendor, o Els principis de Senderos de Glòria, vull dir...
Sobretot crec que la clau està amb el que deies ara, de que eren revolucionaris. I que, igual que bé, en Hitchcock o en Kubrick, ara els veiem ja com uns tòtems, no? Del cinema, però en el moment en els que ells sortien realment feien propostes molt arriscades, La Granja Mecànica és molt violenta avui en dia, imagina't veure-la als anys 70. I tenien aquest perfil que, evidentment, una acadèmia de Hollywood que precisament... A lo millor ara sí, però no té fama d'haver estat tradicionalment molt progre. Acceptar segons quins nous llenguatges o segons quines noves maneres els hi costava. Aleshores, fins que no s'han consolidat i ja formen part, no, dels corpus del cinema, aquests directors una mica outsiders, els inicis, no són tan ben vists per les acadèmies d'aquest estil.
Sí. En fi, suposo
jo igualment,
que...
per acabar ja... Parlant d'injustícies, el que hi ha és això, és una injustícia de gèneres, i no em refereixo a home-dona, sinó de gèneres de cinema. Sí. Així com ja sembla que el cinema fantàstic l'anem acceptant una miqueta més, continua havent-hi gèneres secundaris, com és, per exemple, el terror o la comèdia, no? Sí que alguna comèdia ha guanyat Oscars a la millor pel·lícula, però, per exemple, no tenim aquest estigma amb el musical, que sí que ha guanyat Oscars a la millor pel·lícula, però per què L'Exorcista no podia guanyar millor pel·lícula, que ha sigut un referent trencador que ha marcat tendències, i, en canvi, aquestes pel·lícules les veiem encara com a entreteniment i no com a gran cinema. O el mateix El resplendor de Stanley Kubrick. Vull dir que...
I més recentment, dins el gènere del terror, que tens un director com Ari Aster o Robert Eggers,
correcte,
que estan fent uns peliculones,
sí.
Terrorífics, però sí, peliculones, sí. I no se'ls atén en la mateixa consideració que això, com que facin drama històric. No?
Sí. Si voleu llegir més injustícies, busqueu l'article Oscars, vencedors i vençuts, injustícies, de Jordi Sardinya, ha publicat al cinefil.cat. Nois, s'han d'acabar. Fem una porra ràpida?
Vinga.
Una mica de música de Hollywood.
Ah, ostres, dic, què està passant aquí? Ara, jo pensava, jo no va agrair un premi ja, eh?
Vinga, va, farem les quatre categories principals. Va, qui guanya millor... Vinga, comencem per millor pel·lícula.
Vinga, millor pel·lícula, jo aniré ràpid, eh? Serà Oppenheimer, millor direcció serà Christopher Nolan, millor actor serà Cillian Murphy, i millor actriu... Va, jo per diferenciar-me de Joan Miquel diré que guanyarà Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon.
Va,
jo...
Sí.
Ara pensava una mica a veure que... Jo voldria, més que pensar què passarà, jo diré el que a mi m'agradaria que passés.
Vinga.
I així, si no en cert, pues, eren els meus desitjos. Jo voldria que guanyés millor pel·lícula Poor Things. A mi em va semblar molt més bona que Oppenheimer, i de Barbie ja he dit el que pens. Però crec que guanyarà Oppenheimer, tot s'ha de dir. De millor director, jo crec que és l'any de Christopher Nolan. M'agradaria més en Lanthimos, però no me posaré trist si guanyen Christopher Nolan, sinó tot el contrari. De millor actor, jo voldria veure pujar a dalt de l'escenari a Paul Giamatti. Em faria molt content.
A mi també, eh?
Però també em cau molt bé en Cillian Murphy, aleshores... crec que guanyarà en Cillian Murphy, a més ja ha estat arrasant altres premis, i de millor actriu protagonista, si no guanya l'Emma Stone, crec que és el moment de dir, bé, pleguem,
ja no
deixar els
dos cars, sí, sí,
sí. No serveix perquè realment està espectacular. La Lily Gladstone, que és el que va guanyar el BAFTA, el Globus d'Or.
El Globus d'Or.
També molt bé en el seu paper.
Però Globus d'Or té trampa, perquè també el va guanyar Emma Stone perquè no era dramàtic i l'era la comèdia.
Exacte.
Aquí podien guanyar les dues. Aquí les dues s'enfronten. Doncs... Per tant, només en poc cada una.
Jo diria Emma Stone i dos, seguríssim, seguríssim. El que fan aquesta pel·lícula és... bé, és el millor paper de la seva carrera.
Molt bé, doncs vinga, va, jo per acabar, per ser una mica diferent, diré que guanya Oppenheimer. A direcció crec que hi haurà la gran sorpresa. Jo aposto per Jonathan Glazer. I si guanyo quedaré superbé.
Home, i tant.
Millor actriu Lily Gladstone i millor actor sí que crec que serà per Cillian Murphy. Per tant, JR, Joan Ramon, qui guanyi, doncs, qui perdi, millor dit, que convidi a un sopar, d'acord?
Bueno, vinga, va.
I nosaltres escoltem d'aquí 15 dies, d'acord?
Perfecte, fins aviat.
Vinga, que vagi bé.
Molt bé.
Has vist mai la sèrie Polis? Un dia l'estava mirant i va sortir un poli que parlava d'un tiroteig que va tenir amb un paio en un passadís, no? Va descarregar l'arma contra aquell paio i res, no el va tocar ni un cop, sents? Només eren ell i aquell tio. Home, ja sé que és estrany, però pot passar.
Si vols fer el sec, busca't un gos guia. Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
Què coi vols dir?
Vull dir que plego. Des d'aquest moment pots considerar-me retirat.
Hòstia sant.
No blasfemis.
Hòstia puta.
He dit que no ho facis.
En qualsevol classificació, no és el mateix quedar el primer que l'últim, i en el món del cinema i les sèries tampoc. El Jan Romaní ens porta una secció plena de controvèrsia, on farà el seu particular top 10 cinèfil i serièfil de pitjor a millor. El rànquing.
Pels que cada any seguim la carrera pels Oscars i intentem predir els guanyadors, no hi ha res com aquells moments on salta la sorpresa i tothom es queda en xoc. Repassem, doncs, les 10 sorpreses més grans que hem viscut a la història dels Oscars.
En el número 10...
Rocky guanya a millor pel·lícula. D'entrada, no sembla que sigui cap sorpresa que el film protagonitzat per Sylvester Stallone s'endugués l'Oscar l'any 1977. Però us adonareu que sí quan veieu contra qui competia grans clàssics dels 70, com Taxi Driver, Network o Tots els homes del president.
En el número 9...
Mark Rylance guanya a millor actor de repartiment. Tot i l'Oscar a millor pel·lícula, Stallone no es va endur l'estatueta per protagonitzar Rocky, i tothom pensava que se li compensaria pel seu paper secundari a Creed. Stallone havia guanyat el Globus d'Or i Critics' Choice, però l'Oscar va ser per Mark Rylance pel seu gran rol al Pont dels espies.
En el número 8...
Seguim amb actors secundaris. Tommy Lee Jones guanya per El fugitiu, aquella pel·lícula on es dedica a perseguir a Harrison Ford. En aquest cas, el damnificat que tenia totes les apostes a favor va ser Ralph Fiennes i la seva brillant interpretació d'un comandant nazi a La llista de Schindler.
En el número 7...
David Fincher perd contra Tom Hooper a millor director. El discurs del rei li va guanyar millor pel·lícula a La red social, però més sorprenent va ser que ho fes també a direcció. Fincher havia guanyat Critics' Choice, Globus d'Or i BAFTA, que els BAFTA sempre prefereixen els britànics i tot i així no havien anat amb Tom Hooper. Doncs bé, els Oscars van sorprendre a tothom i ara un dels millors directors del cinema actual, David Fincher, continua tenint una quantitat total de 0 Oscars.
En el número 6...
Ex Machina guanya a efectes especials. En aquest rànquing també havíem d'afegir algun dels apartats tècnics i potser no hi ha hagut sorpresa més gran que quan els modestos efectes especials d'un film com Ex Machina superessin les macroproduccions de Star Wars, El despertar de la força o de Mad Max Fury Road. Segons Gold Derby, que és la pàgina on la gent aposta qui guanyarà els Oscars, és el cop que menys percentatge de gent va predir que guanyaria, només hi confiava, un 1% en Ex Machina.
En el número 5...
La derrota de Ciutadà Kane. Sí, la pel·lícula que tants crítics els agrada dir que és la millor de la història no va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula aquell any, sinó que ho va fer Que verde era mi valle, de John Ford, que també li va guanyar la direcció a Orson Welles.
En el número 4...
Un dels grans escàndols de la història dels Oscars, l'any 2006, Crash és galardonada amb el premi a millor pel·lícula davant de films com Brokeback Mountain, en una decisió que va xocar a tothom en aquell moment i que segueix xocant ara.
En el número 3...
Encara més escandalosa i polèmica va ser la decisió de 1999, quan la històrica i èpica obra de Steven Spielberg, Salvar el soldado Ryan, va perdre l'Oscar davant de la per molts mediocre Shakespeare in Love.
En el número 2...
Olivia Colman guanya a millor actriu per davant de Glenn Close, la sorpresa més gran en la història recent dels Oscars, a banda de que ocupa el número 1, perquè tothom tenia claríssim que guanyaria Glenn Close. Només ho de veure la cara que va posar Olivia Colman en aquell moment, que no s'esperava per res. Close tenia el Globus d'Or, el SAG, el Critics' Choice, tot menys el BAFTA, que ja sabem que afavoreix a les britàniques. Però és que a més era el seu moment, tenia 6 nominacions sense ni una victòria. Semblava que aquesta havia de ser la bona, però no ho va ser. Aquella va ser la setena i ara ja en porta 8.
I en el número 1?
Moonlight guanya millor pel·lícula davant de La La Land. Evidentment, el que fa encara més històrica aquesta sorpresa és que s'equivoquessin de nom al anunciar-ho.
There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture.
Win by far.
Però és que més enllà d'això, era inconcebible que La La Land no guanyés. Tenia rècord de Globus d'Or amb 7, 5 BAFTAs, 8 Critics' Choice, i tenia 14 nominacions als Oscars, que era el rècord de nominacions, empatat amb Titanic i All About Eve, mentre que Moonlight era una petita pel·li indie, el film amb menys pressupost que mai ha guanyat l'Oscar a millor pel·lícula. No crec que tornem mai més a viure una sorpresa així, a no ser que clar, diumenge no guanyi Oppenheimer. A veure què passa. Fins aquí el rànquing. Fins aviat.
I avui acomiadem aquest Cinefil Podcast, que sens dubte és especial perquè és el primer sense el Jordi Sardinya, amb un dels millors compositors de la història del cinema. I no estic exagerant, perquè estem parlant ni més ni menys que del gran John Williams. John Williams és un dels aspirants a guanyar l'Oscar aquest diumenge per la seva banda sonora de la pel·lícula Indiana Jones i el Dial del Destí. La banda sonora és, sens dubte, una de les grans virtuts d'aquest film. I això és tot per avui. Nosaltres ens retrobem d'aquí 15 dies. Gràcies una vegada més per escoltar-nos. I ja ho sabeu, salut i cinema.
el Cinèfil Podcast.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig, que demani un desig. I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.
Teus ulls cavalcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està. I jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. Del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit. Sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fer-me a pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets. I amagar-me entre un tap de suro i la paret, just a temps que no em mengi el collons de gatet, i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit, i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó, i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final i accedir al teu desig travessant la paret del llagrimal. Ara un peu, ara un braç, ara el dors, ara el ser amable amb la gent i amb maneres de jove, discret i educat, presentar els meus respectes a l'autoritat, escoltar amb atenció batalletes curioses els més vells, fer-me fotos gracioses amb altres il·lustres viatgers i amb un home amb corbata que no sé qui és, i en un de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs, detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la on, desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me, celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Thank you.
Why do I feel like I'm losing you? Will it ever become what I've always wanted it to? You tell me I'm the lucky one. How can you say that when it breaks my heart to see another woman with you? Oh, hurts so bad, I wanna hold you in my arms. Make me feel like you wanna be a lover of mine. After we've said all there is to say, am I still in your heart, or am I just in your way?
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, Notícia.